El cafè de la ràdio.
És un d'aquells plaers, segurament el més gran del món. Dormir i llevar-nos amb la sensació que hem recuperat les energies després d'un dia de feina, descansar tota la nit sense interrupcions i poder-nos adormir ràpidament. Però el cert és que a la societat actual són molts els ciutadans que tenen problemes per poder dormir i descansar. I per això els hospitals han creat les seves pròpies unitats del son per corregir aquestes realitats. Però a més s'han detectat moltes malalties que hi estan relacionades i que volem abordar avui coincidint amb el Dia Mundial del Son, que se celebra aquest 15 de març. En parlem en detall amb la doctora Laura Vigil, que és neumòloga i coordinadora de la unitat del son. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Quina importància té dormir bé per la nostra salut?
Bueno, doncs té una importància capital, no? Igual que mengem, igual que fem exercici, dormir és molt important. De fet, crec que cada vegada se li ha de donar més importància al fet de dormir bé, no? Perquè després de tot això repercuteix durant el nostre dia a dia, no? Si no dorms les hores que toquen, després estàs cansat, si tot ens ha passat alguna vegada, no? O sigui que és molt important. Sí que és veritat que, clar, cadascú té les seves circumstàncies laborals, no? I pensant una miqueta en el lema d'aquest any, no?, del Dia Mundial del Son, no?, que és equitat en el son per una salut global, sí que és veritat que les nostres, no?, accions laborals o la nostra vida laboral ens condiciona molt també al dormir, no? Si jo mai de necessito tenir dos treballs per tenir una vida més o menys digna i mai d'aixecar a les 4:30 per anar a treballar, doncs això evidentment que repercutirà en el meu son, no? O sigui que per això sempre diem que és molt, molt important intentar mantenir uns horaris regulars, no?, dormir les hores que toquen. Però és que després tots sabem, no?, que el dia a dia és més complicat.
Però quin percentatge de la població realment té problemes per dormir? Hi ha dades que ho expliquin?
Home, jo dades exactes no en tinc, però, per exemple, diria el trastorn més freqüent de son és l'insomni, no? Molta gent té problemes per dormir, hi ha molta gent que se'n va a dormir molt tard, que té uns horaris molt irregulars de son, ja no per horaris laborals, sinó per si mateix, no? Les pantalles han fet que s'endarrereixi molt l'hora d'anar a dormir, etcètera, no? O sigui que realment jo crec que igual, no sé, és que no em vull atrevir a dir cap percentatge perquè potser m'equivocaré, no? Però cada vegada en veiem més gent amb més trastorns del son.
Exactament què vol dir dormir malament i a partir de quan es pot considerar que realment tenim un trastorn o tenim algun problema en la nostra forma de dormir?
Home, això és una percepció una mica qualitativa, no?, que diríem nosaltres. Potser per mi dormir 5 hores és suficient, en canvi per un altre dormir 5 hores és dormir molt malament, no? Llavors això cadascú depèn del que està acostumat i del que està programat genèticament, per dir-ho d'alguna manera. No ens podem entrenar a dormir més hores, no?, perquè cadascú dorm el que el seu cos li demana, no? Llavors, clar, dormir malament què vol dir? Doncs dormir malament, quan tu no t'aixeques descansat o quan el teu son no és reparador, això vol dir que no estàs dormint bé. O potser et despertes molt abans del que tocaria, no? Gent que es desperta a les 4:30 de la matinada ja no pot dormir més, per exemple, no? Gent que està estressada o que té algun trastorn psiquiàtric, depressió, serien símptomes, no?, que serien de mal dormir, no?
Clar, però com podem saber si realment estem cansats perquè no hem dormit prou, perquè no hem dormit amb qualitat les hores que dormim? Perquè entenc que aquí entren molts factors, no? Hi ha vegades que tens la sensació de dir, ostres, he tancat els ulls i ha sonat el despertador. Clar, això no sé si és positiu perquè vol dir que no m'he llevat durant la nit o vol dir que... Com ho podem saber allò a nivell d'usuari, no? Per dir, ostres, espera, alguna cosa m'està passant, necessito consultar-ho, no?
Home, jo crec que sobretot quan hi ha repercussió durant el dia, no? Si tu t'aixeques cansat o amb mal de cap i durant el dia en situacions que no tocarien et quedes a dormir, no? Una cosa és després de dinar, no?, mirant la tele, que això entraria dintre de lo normal. Però si tu et quedes a dormir parlant amb algú a la taula o dormit a sobre el plat, vol dir que alguna cosa està passant a la nit, no? I això t'ha de fer saltar les alarmes. O sigui que serien coses així, no? O que hi hagi algun canvi que de cop tu dormis bé i de cop et comencis a despertar molt aviat o que et costi molt agafar la son, no? Quan estàs molt estressat ja passa això, no? Però si és una cosa que es va mantenint en el temps, al final s'acaba cronificant, no? És quan hi ha un problema.
I saber si realment les hores que dormim les dormim bé també passa una mica per això? Per si quan ens llevem ens notem amb les piles carregades?
Clar, sí. Sobretot és tenir sensació de que el son que has tingut ha sigut reparador i que no estàs cansat quan t'aixeques. Allò del típic, no, ostres, em tornaria al llit perquè estic fet a caldo, estic pitjor que quan me n'he anat a dormir, no? Doncs això, no?, seria una senyal de que algú està passant a la nit, que el teu son no està sent reparador.
Perquè parlàvem que un dels trastorns més freqüents és l'insomni. Quins serien els altres trastorns relacionats amb la son?
Bueno, el que més veiem nosaltres, per exemple, a la nostra unitat, sobretot són les apnees del son. No? Gent que ronca i que té pauses de respirar durant la nit. No? I això és, jo diria que és el 80% del que veiem a la nostra unitat. No? Sobretot perquè nosaltres som neumòlegs. Eh? Aquí també hi ha neuròlegs, a la nostra unitat, pediatres, i hi ha altres trastorns. Eh? També hi ha trastorns de conducta del son REM, no? Cames neguitoses, insomni, no? Que a vegades tracta la psiquiatra o les psicòlogues d'aquí de la unitat. O sigui que hi ha com tota la varietat de trastorns del son, que narcolèpsia, tot el que sigui, relacionat amb el son, ho tractem a la nostra unitat.
Quantes persones es poden atendre o esteu atenent actualment a la unitat del son?
Doncs mira, tinc els números recents de l'any passat. L'any passat vam fer 2.600 proves a la unitat de son. Teníem una mica de llista d'espera i vam fer com un pla de xoc per recuperar-la i ens hem posat el dia de proves i ara mateix, l'any passat vam fer 2.600 i ara ja ens quedarem amb aquest número per poder, no, que no hi hagi una llista d'espera molt gran i que es pugui fer una prova, no, si es demana urgent, en menys de 30 dies o com a màxim en 3 mesos ja estigui feta la prova.
Uh-huh. I en aquestes proves entenc que el que es fa és que el pacient es quedi a dormir a l'hospital i analitzar-lo, no?
Depèn una mica, eh? A vegades també fem proves a domicili. Ara cada cop intentem tenir proves més senzilles, no? Perquè hi ha gent que li costa molt venir a dormir a l'hospital, no? I encara és pitjor perquè encara dormiria menys. I aleshores podem fer proves domiciliàries, que seria el que diem la poligrafia respiratòria, que només mirem variables respiratòries, que aquest seria més, per exemple, per l'apnea del son. En canvi, quan hi ha altres trastorns, sospitem o trastorns neurològics, o hi ha medicacions que poden afectar les fases del son, els fem venir a dormir aquí. Clar, aquí la prova és més complexa, no? Amb més cables, perquè mirem variables neurològiques, respiratòries, sensors a les cames, o sigui, seria la prova més completa.
I amb tot això, quins serien els principals consells que ens podrien donar per dir, a veure, intentem aplicar-los per poder tenir aquesta sensació que descansem més. Què és el que hem de fer diferent o hem de canviar en una societat com la nostra que funciona tan a alta velocitat i estímuls diaris?
Clar, la veritat és que el nostre cervell està sotmès en l'actualitat a una d'estímuls que necessita parar una miqueta. Clar, l'ideal que sempre diem nosaltres és anar-se a dormir a la mateixa hora i aixecar-se a la mateixa hora. Intentar al cap de setmana pues, dormir 2 hores més del que dorms habitualment durant la setmana, no? Per no fer allò de lo típic, no? Del cap de setmana recupero. No recuperes, no? Perquè si no després et trobes pitjor. I intentar fer esport, exposició a la llum solar, sobretot, perquè clar, la melatonina s'agrega, no? Entra a través de la llum dels ulls, entra pels ulls. O sigui que tenir una vida més o menys, no? Dieta correcta, perdre pes, no tenir obesitat, no? Per intentar evitar doncs, factors de risc com per l'apnea del son, no? Que seria el sobrepès.
I com dormim i on dormim també és important, és a dir, com sigui la nostra habitació, com és el nostre entorn, això
clar,
realment és important.
Sí. La temperatura, per exemple, de l'habitació és molt important, no? Si fa molta calor, bueno, ho hem vist tots a l'estiu, no? Quan fa aquesta calor costa molt més de dormir, al revés també, quan fa molt fred també costa molt més dormir. La temperatura de l'habitació és ideal, no? Hauria d'estar doncs, sempre, no? A l'estiu intentar estar una mica més fresqueta i a l'hivern més escalfor. No amb la calefacció, perquè si fa massa calor doncs ens passarà el mateix, ens despertarem. I clar, intentar evitar que no hi hagi, no, molts sorolls, que no hi hagi, no, que no entri molta llum o que no sigui una habitació que doni, no, això, un carrer molt sorollós. El que passa és que, clar, després cadascú té les seves circumstàncies, no? O jo què sé, quan has tingut un bebè, evidentment que tindràs un son molt fragmentat perquè et despertaràs moltes vegades, no? O sigui que això no podem evitar-ho, no?
I això es recupera? És a dir, quan el bebè es fa gran, tornes a ser capaç de dormir durant tota la nit?
Jo crec que ja no, perquè ja a la mare li queda, bueno, la mare i el pare habitualment els hi queda com aquesta cosa, no?, de que tenen a la mínima que el nen fa alguna cosa, pum, ja es desperten molt ràpid, no? O sigui que ja canvia molt el son, després de tenir els fills. Després, clar, les diferents etapes de la vida també influeixen, Després amb la menopausa també hi ha, no?, problemes de son, perquè hi ha, no?, hi ha gent que té fogots a la nit i això li dificulta dormir. També hi ha més insomni, no?, per tot el tema hormonal, estàs més nerviós, o sigui que clar, el son va canviant al llarg de la vida, de les etapes de la vida.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot plegat a la doctora Laura Vigil, neumòloga i coordinadora de la Unitat del Son de l'Hospital de Sabadell. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.